Abans d'acabar, recorda'm que per demà informen els companys del temps i vetres. S'esperen intervals de núvols baixos a la meitat nord de Mallorca i a Menorca. La resta ambient assolellat, el vent de mestral anirà perdent força durant el dia i, de fet, el cap vespre bufarà fluix de component sud. Recorda, en qualsevol cas, que es manté sobretot per Menorca l'avís groc per fenòmens marítims adversos. Fins aquí les notícies de les 10 divendres ràdio, el darrer butlletí horari de la jornada. Més informació, però a partir de demà a les 8 a l'informatiu matí. Bona nit.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts emblemàtics a la sintonia on, si no, d'IV3 Ràdio. L'autor nord-americà Robert Collier té una frase que diu: l'èxit és la suma de petits esforços repetits dia rere dia. Si així fos, tots els gestors dels petits establiments comercials serien del tot exitosos, perquè d'esforços i de compromís amb la feina van sobrats. La realitat, però, és que hi ha molts més paràmetres que l'esforç i la constància per garantir l'èxit. Ara bé, si hem de valorar-lo en termes de ganes, de superació, de voluntat i de servei a la clientela, sens dubte els establiments emblemàtics van carregats d'èxit. De fet, èxit ja és poder obrir la persiana cada dia amb un somriure dibuixat a la cara. Des d'aquest punt de vista, en l'edició d'avui d'Emblemàtics, la número 71, coneixerem, Joan, dues històries d'èxit. De quines parlam?
Hola, Toni, com estàs? Són dos establiments de llarga trajectòria i d'un compromís amb la feina fora de tot dubte. La primera història que coneixerem avui és la de Cicles Queimaris de Mou.
A mi, jo me'n record que mon pare contava que se n'anava a dinar de llagosta a Fornells per una passeta. Dinava de llagosta i ja hi anaràs avui en dia i Fornells a menjar. Quan, ja t'he dit, quan ell anava fent viatge o d'això.
I a la segona història, igualment interessant i llarga, la localitzam a Inca. Parlam de Can Rovira.
Ara no tant, perquè mos ha canviat la manera de ser gent. Hi ha hagut molta gent a Inca a viure, que per dormitori. I no la coneixes tant. Però nosaltres aquí sempre hem tingut gent que ha vengut un moment a xerrar de futbol, a comentar alguna cosa. Teníem dues cadires i tot a davant on la gent s'asseia i no importava, no necessitaven comprar, no necessitaven. Venien, saludaven i a vegades en so que tenia més confiança sorties a fer un cafè. I això, a la llarga, pues te donava clients, te donava aquest ambientillo que tenia la tenda i que era un punt de referència on la gent a vegades s'aturava per parlar un poquet de futbol o parlar del dia a dia.
Bicicletes, pintures i fotografies seran, per tant, els protagonistes del programa d'avui.
Bona definició, Joan. Per tant, posam, sense més preàmbuls, fil a l'agulla. Emblemàtics, benvinguts, començam. Cicles Queimaris té una llarguíssima trajectòria plena de vicissituds. En Joan Maura les emmarca i les resumeix en el seu particular retrat.
Les botigues i tallers de venda i reparació de bicicletes són petits temples del moviment i la llibertat. No són simples comerços, són espais on l'ofici, la passió i la comunitat s'entrellacen sobre dues rodes. Entrar en una botiga de bicicletes tradicional és com obrir una porta al passat, però una plena de vida, on la mecànica i la humanitat encara tenen un lloc tangible. En aquestes botigues el temps es mesura de forma diferent. Cada bicicleta que entra porta una història, un trajecte al treball, un viatge d'estiu, una caiguda, una meta aconseguida, i el mecànic, amb mans adobades i mirada atenta, no sols repara engranatges i cadenes, també retorna la confiança, la independència i el plaer de rodar. Cada eina té un propòsit i cada ajust és un gest de respecte cap a la màquina i cap a qui la munta. Més que tallers són punts de trobada. Gent que comparteix rutes, consells i anècdotes que troba en el pedaleig una forma d'equilibri físic i mental. En una època en la que moltes coses es rebutgen sense pensar, aquestes botigues reivindiquen el valor de reparar, de cuidar allò que es té, de prolongar la vida útil dels objectes i, amb això, de les experiències que aquests ens ofereixen. Les botigues autèntiques de bicicletes ens recorden que en moure's no sempre significa córrer. A vegades significa avançar amb consciència, gaudint del camí. Són el cor d'una cultura que combina tècnica, esforç i amor per la senzillesa. Perquè al final, una bicicleta ben reparada no sols torna a rodar, torna a contar històries. Una bicicleta que nova o arreglada està llesta per rodar. I el lloc que més les coneix és a Ciutadella i es diu Cicles Queimaris. La història de Cicles Queimaris va començar l'any 1920, any en el qual va entrar en vigor el Tractat de Versalles i es va fundar la Societat de Nacions, que es va proposar establir les bases per a la pau i la reorganització de les relacions internacionals una vegada finalitzada la Primera Guerra Mundial. Els Estats Units va implementar la Llei Seca i el vot femení va ser establert. També es va iniciar el moviment de Gandhi a la Índia i es va consolidar la derrota del moviment revolucionari pagès a Mèxic. El món girava, tal com ho fan les rodes d'una bicicleta, i la història de Cicles Queimaris seguia el seu curs fins a l'actualitat, a través de tres generacions d'una mateixa família. Avui és Francesc Queimaris qui està al càrrec del negoci. Cicles Queimaris es dedica a la venda i reparació de bicicletes, així com també s'hi poden trobar recanvis i accessoris. El negoci no ha perdut l'amor, l'afició i l'entusiasme per la bicicleta i el ciclisme en totes les seves vessants. Francesc Queimaris i el seu emblemàtic comerç segueix capacitat per arreglar i oferir una nova vida a totes aquelles bicicletes disposades a continuar rodant i contant històries.
Tres generacions de la mateixa família escriuen la història de Cicles Queimaris, una història lligada al món de les bicicletes que viu de la passió que hi posen els Queimaris. En aquest cas, ratllam amb Francesc Queimaris, net del fundador i al capdavant del negoci des de l'any 1980. Per començar, ell ens parla de la figura del padrí, un home polifacètic i emprenedor.
Jo, l'única data bastant concreta és el naixement de l'avi, que era el 1896. Va estudiar fins al batxiller d'aquell temps, un home amb estudis, sí. Després, aquí no ho té molt clar com va ser, perquè es va dedicar a moltes coses i no sé què es va dedicar primer. Tot que va ser la bicicleta primer, que a més d'estudiós era bastant... li agradava tot. Va tenir una de les primeres bicicletes, va tenir una de les primeres motos, va tenir un dels primers autos del poble. I...
sí,
va ser un pioner, perquè també el van venir a cercar els qui van començar a instal·lar el llum.
També?
També va anar a fer d'electricista, després també va tenir una de les primeres administracions de loteria. També va ser després venedor de cases, però bueno, el taller va ser, em penso, de lo primer. Sí, 1920, però no ho sé cert. Va venir la guerra i ell era, en aquell moment, una altra de les coses que era diguéssim, taxista o conductor de Cal Bisbe. Uh-huh. I, bueno, en aquell temps els republicans li van confiscar el cotxe i després, quan va venir el canvi de bando, el van empresonar 5 anys a la presó A la model, va fer...
Barcelona.
Sí. Primer va estar a la Mola, a Trop, i després va estar a la Model. Sí, els seus inicis, perquè ell després, ja t'he dit, va repartir el taller amb un pare, l'electricitat la va mostrar i la va repartir a un nebot seu, i anava repartint coneixement. Jo ara encara no venia, era petit, però ja en aquell temps ja me va fer estudiar mecanografia i me va regalar una màquina d'escriure perquè ell ja no podia, diguéssim, sa mans ja tremola, els pols ja no el té, i com que era un home que tenia molta relació, me fa escriure primer les sobres, les direccions, i després ja qualque carta. I després ja, no sé si tenia 12, 13, 14 anys, quantes... 14 o 15 anys devia tenir quan va morir. I tema bicicleta no el vaig tenir prou com a referent.
Clar, això va ser més ton pare, suposo.
Sí, després va ser mon pare. Després jo, els estius, quan ja 14, 15 anys, 16, 17, fins a 18 o 19, que ja vaig venir fixo, diguéssim, veníem els estius, estones, quan havíem fet qualque cosí també, ajudar-lo, estar per aquí, fer de mosso, i després ja vaig agafar l'ofici quan ell també va començar a sentir un poc agobiat per... Estava tots a una cinquantena d'anys i ja...
Ja havia fet molta de feina.
Sí. Ja, bueno, entre tots dos ja van acabar de fer la darrera etapa. També ho era polifacètic. Bueno, va començar del lot, va començar de mosso de ferrer i, clar, va ensenyar ja de molt de ses mans i sabia fer moltes coses. I després aquí en el taller també es van posar una que actualment que estigui des carrer Mallorca, es van posar amb un company seu que també era ferrer. Vull dir, tot el dia, quan no era una cosa, era l'altra, feina de mans. Després, de ciclisme, i president, entrenador... Després, quan a partir dels anys 80, després participava a les carreres corredor, ell va dir que no ho era mai, que ell era simplement participant. El que li agradava era participar i ajudar els altres, i sol el que ell sempre li agradava, ajudar els altres, empenya i entrenar-los, ajudar. Jo ho vaig agafar quan havia decidit no anar a estudiar i vaig començar a cercar, a fer diverses coses, feinetes, i després, com que pràcticament ja estava ensenyat, no me va ser difícil agafar-ho, i hi van conviure amb mon pare. En aquell temps fèiem bicicletes i mobilets, ciclomotors. Només fèiem mobilets, després jo m'han ensenyat també, ho vam ampliar a Vespinos, derbis, i fèiem tot el que podíem. Com que sabíem fer rodes de bicicleta, fan rodes de moto, jo encara segueix fent rodes de moto, muntatges de cabriolet, de cavalls, i bueno.
La figura del pare d'en Francesc també va ser molt destacada, entre altres coses en la promoció dels clubs ciclistes a Ciutadella.
I anava amb bicicleta per tot, inclús abans de tenir la moto ja fa recados a altres pobles,
El mateix que el bisbe, ves tu aquest document allà, ves tu... I ell viatjava per una peça o una passeta o el que fos. I l'altra passió seva, a més de la bicicleta, també era el futbol. I tenia els fills un poc repartits en futbol i bicicleta. Mon pare va passar la bicicleta i quan va ser més jove, un poc més gran, ja va dedicar la bicicleta. Ja hi havia qualque moviment d'homes majors, però bueno, era incipient, crec, i després ell amb una altra persona, no sé si era en Joan Carrió, va muntar el que era un embrió de club per l'Oartrop. Després van sortir el Casino de 7 de gener, el Born...
Tot això eren clubs ciclistes?
Sí. Socials tenien el trot ciclista, bé, i després ell ja va, més tard, va muntar la penya ciclista Ciutadella, després va venir el declivi del ciclisme amb una mort d'un corredor.
Va ser això, quina època?
El 55, crec que va ser la mort d'en Carlets.
Uh-huh. Era un ciclista...
Un ciclista dels bons de Silla, i van xocar frontalment amb un altre corredor, una curva, i allà va acabar un poc el ciclisme aquell temps. Després van tornar a tenir una altra etapa més endavant, els anys 60, i no, van sortir quatre corredors, un d'ells, Antoni Ballori, que se'n va anar a la volta a Espanya, ja sóc espanyol el Curi, encara, si un record per ell, en Tòfol Gelabert, Tòfol Pistola, qui també va anar a córrer per Mallorca, i són els més referents de per aquí. I bueno, després també va de caure com a penya va de caure, i l'any 80 va venir la darrera refundació i ho van tornar a fundar, i el president va ser en Tòfol, i van tornar a començar a aixecar el ciclisme, i ja no s'ha aturat. Jo puix qualque vegada a Sant Salvador a veure les fotos d'en Timoner. M'agrada anar-hi tant en la muntanya com en la de carreteres, i vaig per Mallorca i m'he endut la bicicleta. M'agrada qualque dia pujar i... Vull dir, havia vingut a córrer qualque vegada que mon pare el havia duit aquí a córrer, perquè duia qualque carrer a corredors de Mallorca també. I el havia duit en els principis, sí, sí.
Amb l'afició a les bicicletes impregnada en els gens, en Francesc va aprendre moltes coses del seu progenitor.
Els més personals, vull dir, evidentment, me va mostrar tota la mecànica, que després, com que en l'evolució de cada dia, de tot, mentre fas feina, vas ensenyant, i em va arribar a saber més que ell. I, bueno, ensenyances personals de vida, sobretot conèixer el personal, la gent, tenir vista, el tracte amb la gent.
És important, eh?
És molt important, sí.
En un taller, que també és botiga de bicicletes, evidentment es tracta de bicicletes, però quines són les que tenen més demanda actualment?
A dia d'avui, bé, nosaltres... sempre ens han dedicat més a la reparació que a la venda de bicicletes. Sempre ha estat no un extra, però sí una part més petita. La bicicleta avui en dia, un temps era un tipus de bicicleta, i avui en dia la bicicleta té mil cares, evolucionat, i des de petites, BMX, trial, mountain bike, hi ha gravel, passeig, elèctriques... No es tura de reinventar-se i evolucionar en tots els camps. I és un món molt gran. Sí, ja voldria això està al dia de tot, que avui en dia quasi és impossible. Quan te topes amb una cosa nova, bueno, avui en dia, per sort, tens internet, que pots entrar a les cases i demanar i trobes qualque tutorial i això, però bueno, vull dir, evoluciona tot molt. No pots estar al dia de tot. Pneumàtics, radis, frenos, canvis, i el de cada dia.
Cicles Caimaris és més que un taller de bicicletes a Ciutadella i històricament ha tingut el suport de la clientela.
Bueno, la clientela és habitual, normalment del poble. D'ús quotidià de bicicleta, després tens esquivant o carretera o mountain bike més assiduament dissabte i diumenges, però normalment és habitual de cada dia de feina de poble. D'home o dona, les dones aquí també hi anem molt en bicicleta i no te diré 50-50, però quasi bastant a la part, sí. I franja, hi ha tant fiats com lots d'institut, com ja t'he dit, la gent que l'empra major, normalment cada diari, i fins 70 o 80 anys que hi ha gent, tothom hi va aquí, està molt.
Jo som el Fel Pons, conec que ja és la segona generació de Can Caimaris. De l'any 68 vaig conèixer son pare i sempre he estat amb ells i sempre m'ha tractat molt bé. Per això segueix amb ells. I no tens res contra ells, i tot el contrari. Sempre que he vingut m'han tractat molt bé i totes les operacions que m'han fet han sortit molt bé.
En Francesc va rellevar son pare en el negoci, igual que aquest va prendre el relleu del fundador. I quan en Francesc es jubili, què passarà?
M'ha après molt, ara els temps han canviat. Ara l'evolució de la bicicleta elèctrica, no sé on arribarem. Jo d'aquí uns 5 anys m'aturaran. No m'aturaria, però bueno, també necessites ja deixar de fer feina, que no hi ha molt d'anys. I no sé on pararem.
Hi haurà relleu darrere teu, relleu familiar?
De moment no tenen dos al·lots que tenen bon cap i van de reestudiar i estudiaran, supos, carrera i ja veurem cap on van. Jo no els forçaré a venir aquí ni... Així com jo no me van forçar, però bueno, me va venir bé i vaig quedar i estic content.
Per la llarga trajectòria i la feina ben feta entorn de les bicicletes, Cicles Caimaris va rebre en el seu dia el segell emblemàtic.
El distintiu emblemàtic, bueno, és un reconeixement. Diu, bueno, el manco és una passa per intentar que reconèixer la feina de, o s'intent de... Com ho explicaria?
Del llegat familiar, potser, no?
Sí, de sobreviure en aquest món qui s'ho està menjant tot de mala manera. I tant la cultura com tot s'ho està menjant tot. I simplement és un fet de reconeixement. És difícil conviure amb el món globalitzat, per una banda, que s'ho menja tot, i per altra, te dona joc molt de coneixement.
Per acabar, en Francesc ens aboca sucoses anècdotes de l'avi.
L'avi, jo me'n record que mon pare contava que se n'anava a dinar de llagosta a Fornells per una passeta. Dinava de llagosta i ja hi aniràs avui en dia i a Fornells vegades a menjar quan, ja t'he dit, quan ell anava fent viatge o d'això.
I anava en bicicleta.
Sí, anava en bicicleta i, a més, duia tots els puros que podia per fer més. Ja t'he dit que era una peça. Molt bona persona, però bueno, ja t'he dit que fa de tot i aquell temps també comerciaven. Aquí hi havia de tot, vull dir, això ja els hi vaig contant en els dels programes de televisió, que aquí, bueno, ell, a part de fer sa feina i els seus corredors venien a entrenar aquí dins.
Aquí mateix?
Aquí mateix, vull dir, van tenir un sparring, un ring i tot, que va acabar quan tirava les punyades, que van anar massa en fora. I a part d'això, venia gent a qualque zona a seure i estudiar carrera. I després van començar a venir els avis a seure i fer companyia. Sí, aquí mateix on ets tu ara assegut, i havia, me'n recordo, el primer homenet pagès que ja no fan feina, venia, i quan s'havia acabat el tabat de potes es dormia i tombava i li caien ses dents postisses. Hi ha moltes històries. Hi ha, com en el Congrés dels Diputats, també hi ha qualque bala clavada per qualque paret, sí.
De temps de la guerra o de quan?
No, qualque torraqui passejava amb pistola i qualque tir. Hi ha moltes anècdotes.
O sigui, el teu avi era una persona polifacètica i l'espai també era polifacètic.
Sí, l'espai d'aquí, sí. Bueno, ja era de quan hi havia mon pare.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és patrimoni. Contento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona,
hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sa padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Per començar la segona part del programa i introduir el segon emblemàtic, serà bo situar-nos a través del retrat que ha fet sobre Can Rovira en Joan Maura.
Les botigues de papereria dedicades a les belles arts són molt més que punts de venda. Són refugis de la creativitat. Si un travessa les portes, entra en un territori on les idees encara no existeixen del tot, però ja estan insinuades en pinzells, papers, pigments i quaderns en blanc. Cada objecte sembla esperar ser triat per transformar-se en part d'una obra, d'un intent, d'un aprenentatge o d'un somni. Aquests espais acompanyen tant artistes experimentats com els que apenes comencen a explorar la seva sensibilitat. No jutgen el nivell ni la tècnica, ofereixen possibilitats. Un llapis pot ser l'inici d'una vocació, un full de paper pot contenir un error, una troballa o una revelació. En aquest sentit, aquestes botigues sostenen el valor del procés creatiu, on l'acte d'intentar-ho és tan important com el resultat final. A més, les papereries artístiques connecten la tradició amb l'experimentació. A les prestatgeries hi conviuen materials clàssics, carregats d'història, amb noves eines que conviden a trencar límits. són llocs on el passat de l'art dialoga amb el present i on cada generació troba mitjans per expressar la pròpia mirada del món. En una època dominada pels mitjans digitals i la immediatesa, aquestes botigues reivindiquen allò que és manual, allò que es fa en calma i la imperfecció. Ens recorden que crear amb les mans és una manera de pensar, de sentir i de resistir a l'oblit. Llocs com Can Rovira, a Inca, és un exemple de tot això. És un lloc que no sols proveeix materials de pintura, belles arts, fotografies o papereria en general. Alimenta la imaginació i manté viu l'impuls humà de crear. La història de Can Rovira va començar el 1961, any que va estar marcat per esdeveniments clau, com l'inici de la carrera espacial, la presa de possessió de John F. Kennedy com a president dels Estats Units i la crisi dels missils amb Cuba. Va tenir lloc la construcció del mur de Berlín, l'auge de The Beatles a Liverpool i el debut d'Espanya a Eurovisió, que va coincidir amb l'inici del boom econòmic espanyol impulsat pel turisme i la indústria. A més, van néixer figures com Barack Obama i George Clooney, tots dos personalitats que en un futur es van convertir en personatges rellevants en els seus respectius camps. Com sempre ocorre, el temps no deté la seva naturalesa i des d'aquell any fins a l'actualitat, la història de Can Rovira continua escrivint-se, tasca que correspon a la segona generació encarnada en Llorenç Rovira. Can Rovira continua sent un lloc ideal on començar a crear els somnis, on les inquietuds es materialitzen a través de la pintura, el material d'escriptura i fins i tot les fotografies. Un establiment que convida a la creació i, per tant, ens ajuda a ser millors persones.
Can Rovira és història viva d'Inca, sobretot del centre de la ciutat i del paper i l'evolució del petit comerç per seguir endavant dècada rere dècada. Llorenç Rovira, segona generació de la família, i Pep Corró, treballador de tota la vida, jubilat fa només uns mesos, ens ajudaran a fer-ne el relat. Començam, com és costum i lògic, per l'origen.
L'origen de l'empresa fue fundada por el meu tío Llorenç Rovira Ramis y con ayuda de seu pare, que també empezaron a fer la revelació de fotos en blanc i negre, i en aquells temps el meu tio era professor de la Salle, bueno, professor de la Salle, que antigament qualsevol podia ajudar en el col·legi, i a part estava també la meva tia Joana, que quan el meu tio estava fora venia aquí a ajudar-li per això, i bueno, fue un tema que ell creia que era algo positiu per a Inca en aquells temps i fundó, bueno, una tenda de pintura con un poquet de revelat de fotografia en blanc i negre. Clar, ell estuvo treballant fins als 60 anys, se jubiló i passé jo a treballar, bueno, a treballar aquí i comencé con de 8 o de 7 anys.
Que... Quin any va ser,
Llorenç? L'any, de la empresa fue en 1961 i segons el meu tio me diu, bueno, me decía que fue por el mes de novembre, por el dia, bueno, no, yo realment, como no tinc... Antiguament no se fa una llicència d'apertura de locals o això, però, clar, lògicament me tenc que fiar el que me decía... La seva paraula, que me comentava que fue un dijous bo. Ja quan jo començava, ja comencé a treballar, estava el meu companyero en Pep, que ara s'ha jubilat, i m'ha ensenyat bastant, la majoria, el 90% de lo que sé, m'ha ajudat ell, i també hi havia un altre companyero, que era en Guillem Coll, que se jubiló fa uns 20 o 15 anys, no sé exactament, i sempre hem estat com una família i ens hem ajudat en el que hem pogut, d'una manera o d'una altra. Però el meu predic que fa revelat revelat digitalment, les plaques de vidre negatius, teníem una cotxeria i ell allà revelava negatius, antigament con el líquid i això. I fue una de les primeres, crec, de les primeres tendes que hubo en Inca de fotografia. Lógicament, després hi havia els típics fotògrafos que se fueron sortint més endavant, però, bueno, sempre, jo des que estoy aquí treballant, sempre he vist revelar sobres i, bueno, lògicament, l'enviàvem fora de Mallorca per revelar i en un dia lo teníem un altre pic. En 24 o 48 hores ja lo teníem un altre pic. I crec que no ens podem queixar de com ha anat l'evolució de la fotografia i això.
Bueno, les paraules que està dient ell, jo volia afegir que és molt curiós això. Nosaltres aquí teníem un senyor, no pagat per nosaltres, sinó pagat per Kodak, que com venia cada dia a la botiga, de fet, les 6:30, 7, venia a se recollir les carretes que nosaltres ens deixaven els clients a dins un sobre, anava a l'àrea Port de Palma, facturava els sobres i els enviaven a Barcelona, al laboratori, per fer la feina. I cap de 2 dies després tornava a fer la volta, que la començava per la banda de Cala Millor, Manacor, a la nit, a Pobla, i tot això voltava fins a Inca i mos duia la feina feta. És dir, ara és com és impensable això que estic dient ara. Aquest senyor se ficava dins un R4 sense que ni aire condicionat ni res, i se feia la volta a Mallorca cada dia de dilluns a divendres. I això mos feia que teníem un producte de Kodak, revelat per Kodak, que molts establiments no el tenien, i això ens donava molta més gent aquí a la botiga.
Jo vaig venir aquí l'any 1977, en aquell moment tenia 17 anys, i vaig venir aquí a fer feina, i he estat fent feina aquí d'aquest negoci fins a ara que m'he jubilat, diu, de setembre, en 65 anys, he estat quasi 48 anys en aquest negoci fent feina, i l'únic moment que me'n vaig anar d'aquí va ser fer servir el servei militar, que vaig fer 21 mesos, i tota l'altra vida pues, l'he passat aquí de dins d'aquest comerç.
Caram, això és el que passava abans, que un podia entrar a una feina i s'hi podia jubilar, com ha estat el teu cas, Pep, i per tant tu ets una persona privilegiada per fer un balanç personal i global del negoci, de l'evolució que ha tingut amb els anys, perquè tu ho has viscut, això que dèiem, en primera persona.
Sí, jo me considero una persona molt afortunada, perquè també per estar tots aquests anys fent feina en el mateix puesto, a més era el meu poble, Inca, a prop de casa meva, que això reporta no ho té de desplaçar, però jo ha estat molt gratificant. I entonces jo vaig venir aquí amb unes perspectives de fer feina, però no pensava que pogués estar tanta estona. La veritat és que fer feina en la família Rovira pues, ha estat molt fàcil, he tingut moltes facilitats, sempre he estat una persona que m'ha ajudat en tot, tots els germans, més en Llorenç Rovira Ramis, que va ser el fundador d'aquest negoci, i hem anat passant els temps, i hem anat passant els anys.
De petit no sabia el que volia ser, i, bueno, fue la circumstància de que jo soy una persona no bona estudiant. Era dolent, i, clar, el meu tio me dijo, venga, vente aquí a fer feina. Anava al principi, empezava l'estiu, lo típic que se feia antiguament, que anaves a casa dels tios si teníeu la mateixa família, el pare, si tenia negoci. I jo venia l'estiu aquí, després en l'invent me posava a estudiar. Però eren aquests que s'acaben insuficientes. I si algun pis s'acaba un bien o un suficiente, ja era bona notícia. Però a los 17 anys ja dije, no, ja no puc més, perquè no vull perdre els temps i el 2 mesos. I el meu tio me dijo, bueno, pues comencem. I això, i jo fui començant, i bueno, quan ells, com el meu tio no tenia fills ni això, bueno, tinc 7 sobrinos, tenía 8 sobrinos en total, y ningú, cada uno ya tenía seus camins, pues yo dije, bueno, yo continuaré, y eso. También empezó un cosí meu en Joan, que estuvo un anys, però al final, per circumstàncies de la vida, quiso canviar el rumbo i jo me quedé aquí a feina i això. Fins avui, i intentant, me queden 7 anys, perquè si no alguna clienta me toparà perquè no podrà fer les neules i tot això.
La relació d'en Pep amb el Rovira ha estat sempre familiar. Primer amb el fundador, després amb el nebot. En Llorenç també ens parlarà d'un peculiar servei social que fa des del principi Can Rovira.
Quan jo vaig venir aquí, o quan feia feina als anys 80, pues, nosaltres érem un referent a dins el que és la comarca d'Inca. Ens dedicàvem a la pintura, que crec que en aquell moment era l'únic establiment que hi havia. Entonces, i a partir d'aquí vam anar evolucionant, segons el que el mercat mort demanava. Després vam fer molt de feina en les belles arts, després vam tenir també el tema de fotografia, i segons el que mandava el mercat, pues, anàvem evolucionant. També dic que el meu jefe, en Llorenç, que no vol dir que diguéssim mai jefe, sinó que pràcticament era per jo un segon pare, va estar un segon pare, era una persona molt oberta, una persona que tot d'una que veia que una cosa pues, s'havia d'incorporar, s'incorporava a la feina, a la tenda, i així anàvem fent.
És a dir, Pep, supos que podem resumir dient que Can Rovira per en Pep és família i en Pep per Can Rovira també.
Bueno, jo per jo sempre m'he considerat que tant els germans, com la germana, com tots els que estan aquí, pues, han estat família meva. A més, aguantar 47 anys fent feines en el mateix puesto de molta sintonia, perquè si no a vegades surten alguns pot sortir alguna cosa que no vagi bé i te'n vas, però bueno, no, és així. Hem hagut d'anar reciclant, hem hagut d'incorporar moltíssimes coses que abans no teníem, perquè claro, nosaltres ens coneixíem més per les pintures, les belles arts i fotografia, i ara pues, feim impressions, perquè, claro, ha canviat tot el mercat i el món ha canviat tan ràpid amb el de l'internet que ens hem hagut d'adaptar a totes aquestes noves tecnologies. Però, bueno, així tot és una manera més de poder tirar endavant, de poder tenir un negoci obert.
És que la penjam per tradició. Aquí jo sempre he vist que el meu tio ja penjava en les esquerres de les persones, perquè, clar, si molt de gent sap qui ha mort i això.
Un comerç és emblemàtic i petit, i si gent mos coneix és, per exemple, aquests dos detalls que ha vist aquí, no, pues nosaltres, des de fa molts anys, cada dia pengem les persones que mos deixen. Entonces, a vegades rebrem qualque cridada de gent, de mateixa d'Inca, que te demana, escolta, em fotran la tal, sí que saps a quina hora és el tenatori, a quina hora és... És
com un servei públic, diguem.
Bueno, és un servei que va començar en Llorenç, diguem, el jefe antic tenia, i sempre l'hem fet. A més, també, ara no tant, perquè ens ha canviat la manera de ser gent, hi ha molta gent a Inca a viure que per dormitori, i no la coneixes tant. Però nosaltres aquí sempre hem tingut gent que ha vengut un moment a xerrar de futbol, a comentar algo. Teníem dues cadires i tot a davant on la gent se seia, i no importava, és a dir, no necessitaven comprar, no necessitaven. Venien, saludaven, i a vegades en so que tenien més confiança sorties a fer un cafè. I això, a la llarga, pues te donava clients, te donava aquest ambientillo que tenia la tenda, i que era un punt de referència on la gent a vegades s'aturava per parlar un poquet de futbol o parlar del dia a dia.
Quins consells han passat de generació a generació a propòsit del negoci? I d'en Pep en Llorenç?
Aquí sempre hem intentat el que és la seriedat, no? És a dir, ser seriós en el negoci. Si tu veus que és una opinió meva, no? Si tu veus que un client allà no li ha d'anar bé, pues no li has de vendre. Val més dir no te n'ho duguis, perquè no t'anirà bé. No, el concepte de negoci nostre no era cada persona que entràs vol dir vendre alguna cosa. No. Si s'havia de vendre, se venia, i si no, no. I la seriedat és el més important avui en dia.
I suposo, Llorenç, que per tant aquesta lliçó d'en Pep com a mestre s'ha aplicat i es continua.
Sí, la lliçó d'en Pep, sí, jo també tinc la mateixa opinió perquè, bueno, lògicament, m'ha ensenyat i és una forma de jo també dir-les, client, mira, això no, aunque el client diu que sí, a veces prefiero més no vendre, perquè si després hi ha algun problema, dirà, no, és que aquest m'ha venut això, perquè, clar, normalment el client sempre se diu que té la raó, i per algun pic no lo tens, però ha que intentar no enfadar-lo, però intentar explicar-li que a lo millor va un poquet equivocat, però sense... t'has equivocat i això no se fa, no. Ha que intentar-li donar-li un poquet, però molt poquet, molt poquet.
Perfecte.
Bueno, en el sentit, si va equivocat, si té segó, lògicament, no té.
Toca parlar ara de producte actual i de clientela. I aprofitam també per parlar amb un client de llarga trajectòria, Antoni Fontclara.
Nosaltres treballem més. Ara, últimament, en tema de fotografia i impressió de documents. I de tema de pintura, un poquet. Tenim clients fiers i també tenim clients que l'han enviat a una altra part perquè saben que nosaltres fem o les fotocòpies a través del mòbil o això. I també hi ha gent que passa per aquí i necessita que va a Hacienda i li fa falta un paper i ve, però a lo millor ja no torna o a lo millor torna perquè ve serveis que tenim de fotografia o que hem imprès documents.
Des de quan és client o ha estat client d'aquí de Can Rovira?
Fa molts anys.
I suposo que això, l'establiment és un emblema per Inca.
Sí, claro.
Què és el que més li agrada? Perquè aquí veig que té no només el lloc.
Home, però és la cosa que tots dos i... que anava a escalar jo, que brigant.
Es conserven bé tots dos, eh? Vostè és més futbolista que ha estat futbolista com ell, o no?
Però no com ell. M'agrada, però no he jugat.
I ell en un negoci, com l'ha vist vostè? Perquè què hi ve a comprar vostè quan hi ve?
No, no m'interessa el negoci, ell. A part de treballador, no m'interessa.
És vostè també comprador, client del petit comerç, en general, Toni?
No, no, jo estic empadronat a Can Picafort.
Ah, Can Picafort.
Sí, sí.
Can Picafort, on sigui,
compra... Sí.
Per què? Perquè què és el que més...
No, però segon que hi ha, per exemple, aquí la carretera de Sou, que és gent de petita que hi ha, que es diu que és gent de petita que hi ha a mà esquerra. És que... De gent de l'estodomèstic, de Llorenç Albert, de seu cunyat.
Can Rovira és un establiment emblemàtic, amb tot el que això implica.
Distintiu emblemàtic ha estat un honor a nosaltres, perquè, clar, són 64 anys que està obert i ens ajuda un poquet a donar un senyor un poquet de qualitat, d'antiguitat i continuar con les ensenyances que ens havien ensenyat el meu tio i el meu company en Pep, i sempre ens ajuda un poc a tenir aquest sello de local emblemàtic.
Jo crec que el que suposa és un reconeixement a tots aquests anys de feina de totes les persones que començant per dueño i seguint pels empleats, pues aquest segell el que demostra és que han tingut una continuïtat de més de 60 i pico d'anys, i entonces el que ha de ser és un orgull per tenir aquest títol.
Tornem al futur. Quin demà espera el petit comerç?
El futur del petit comerç lo veig un poc difícil, complicat, perquè els governs, en general, nos posen molt de traves, aunque tenim ajudes, però no donen un 10, però te reclamen 9. I, pot dir... I, clar, també el tema d'internet no està fent molt de mal, i les grans superfícies també ens toca un poquet damunt i això.
Finalment, anècdotes ben gracioses de Can Rovira que en relata en Pep.
Contaré dues, en diré dues, perquè ara ja no se pot fer això, però bueno. Abans sempre hi havia... Quan començava qualcú nou a qualque puesto, no? Començaves d'aprendís i després anaves pujant o anaves fent feina, no? Jo tenc un companyero meu que era director de banc i quan començava qualcú en el banc, pues sempre me telefonava i me deia, ha començat aquest nou. Bien, entonces em enviava i me deia, bueno, m'envia el director de tal banc que està vostès en el compte corrent, estan en descobert, i entonces hauria de cobrir, perquè, i, bueno, jo li deia, no ha dos bes, no tenim dos bes, bueno, si te'n vol dur mercancia, pues te'n pot dur. Bé, vaig i anava, tornava, aquell li deia que sí, bueno, i el pobre amb una carreta li agafaven pots, que en aquell temps pesaven 35 quilos i a la millor ni feien transportar 20 o 25 o 20 que se cansava, pobre el lot, i era sanet de tot el que fèiem. Ara, pues, lògicament, aquestes bromes s'ha d'anar un poc alerta quan se fas. I després, a nivell de feina, a nivell de tenda, pues, un dia que estava, era un dijous, per cert, i estava aquí fent feina, tranquil, va entrar una senyora i me diu, ¿usted tiene este pegamento que pega con una gotita? Sí, pues me puede vender un tubo. Sí, li vaig donar un tubo. I me diu, ¿qué me podría dejar emplear el baño? Dic, vale, sí, vaya usted. I quan va sortir, això ja me picava, m'estranyava, no?, perquè se'm va dur el tubo a dins el baño. I li dic, perdone, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué? Diu, no, diu, es que tengo que ir a una comida, diu, y ahora con el pegamento me he pegado los dientes postizos que lleva. Y yo, dic, pero señora, dic, esto no se lo va a despegar ni dentro de dos setmanes. I bueno, i com això hi hauria moltes més anècdotes, però bueno, això són dues que record més ara d'aquests moments.
Tres ràdios, coneixement.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
I fins aquí el programa d'avui. Com us dèiem al principi, la número 71, aquesta edició d'Emblemàtics. Avui amb les històries de Cicles Caimaris de Mahó i de Can Rovira, d'Inca, dos establiments més incorporats a la família radiofònica. Les respectives històries vos han arribat a través de les ones gràcies a la feina de tot un equip de professionals. En primer terme, en Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició. També a les Vies del Sol, la feina d'en Lluís Fortesa. A documentació, en Apolònia Huguet, a l'assessoria musical, en Joan Tries. També el nostre agraïment per l'assessorament que ens fan les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'Antiquidi. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Us deixam, com sempre fem, amb una bona música, en aquest cas amb la cançó titulada Pintures a parets de Molets.
Ferides que han marcat les vides d'uns infants que mai hem oblidat. Pintures a parets.
Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Del nostre instint humà. Seguirem nit i fa sortir escaliu que duim a dins espit doctrines d'aquest món que inventen ses veritats que no han sabut tot.